Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Passa un minut de 9:45 del matí. Avui el govern català reunirà per aprovar els pressupostos de cara a aquest 2022. Un cop estiguin aprovats, el conseller d'Economia Jaume Giró portarà aquests números al Parlament de Catalunya i allà es farà el tràmit i, evidentment, encara el dubte que hem estat explicant tots aquests dies de qui serà el partit polític que acabi donant-hi la llum verda o posant-s'hi bé perquè els números es puguin tramitar, però això s'haurà de començar a desllorigar al llarg d'aquests propers dies. La sanitat, el sistema de salut, acostuma a emportar-se una part molt important d'aquests pressupostos. Deia el conseller Josep Maria Argimon la setmana passada que ho tenia tot lligat perquè aquest pressupost en el seu departament complís per l'any vinent les expectatives mínimes. Estàvem parlant de més de 12.000 milions i de seguir incloent aquest fons extra de l'Estat, que van ser de 2.160 milions d'euros en relació amb aquesta pandèmia. El doctor Jaume Pedrós és president del Col·legi de Metges de Barcelona, també del Consell de Col·legis de tot Catalunya, piulava fa uns dies a Twitter que aquests fons de l'Estat extra en relació amb la Covid era fonamental que es mantinguessin perquè, malgrat que la situació hagi anat millorant a casa nostra, estem encara en plena pandèmia. Doctor Pedrós, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. En sap alguna cosa d'aquests números que avui el govern aprovarà, que tirarà endavant i de com han d'ajudar el sistema de salut a Catalunya al llarg d'aquest pròxim any?
Bé, els números es nota i es veu que hi ha hagut un esforç molt important per part del govern del nostre govern de disposar dels màxims recursos que en aquest moment té, però són del tot insuficients. Jo espero que en el tràmit de negociacions amb l'Estat i en el tràmit parlamentari assolim la xifra que necessitem, perquè, escolteu, venim ja d'abans de la pandèmia en una situació molt complicada, que nosaltres ja l'havíem anat explicitant. Ve la pandèmia s'hi aboca en recursos, però ara aquests recursos perillen. I aquests recursos, escolti, s'han fet hospitals nous, s'han fet espais nous amb hospitals, amb diversos hospitals de Catalunya, 5 o 6 hospitals, per si ho vaig errat. S'han contactat 6.000 professionals i treballadors i tot això pot perillar. I això passa a Catalunya, però no només a Catalunya. Passa a Catalunya, passa a totes les comunitats autònomes. L'Estat, si fa una anàlisi pensant que la pandèmia s'ha acabat, a part que és un error, pot ser catastròfic. És a dir, si no venen aquests diners ara i no es consoliden després del pressupost, el sistema sanitari, si no el 2022, el 2023 entrarà en fallida. És a dir, no podrem fer... No només no ens aproparem al desitjat i al que recomanava la comissió de 30 experts que l'any passat van elaborar aquell magnífic document que marcava un full de ruta pels propers anys pel sistema sanitari, sinó que ens allunyem. I bé, jo crec que encara queda temps per posar un pressupost que s'adigui amb aquestes expectatives.
Perquè el sistema no faci fallida en el cas de Catalunya, per exemple, i d'entrada és fonamental que aquestes 6.000 persones que van entrar a reforçar el sistema per fer front a aquesta pandèmia es quedin de manera estructural a la salut i a la sanitat.
Efectivament.
És a dir,
necessitem que aquesta gent, de moment, primer, la pandèmia no s'ha acabat. És a dir, si el govern d'Espanya pensa que la pandèmia s'ha acabat, està fent un diagnòstic molt equivocat. La pandèmia no s'ha acabat. Ja es veu el que està passant. No sabem què ens passarà aquest hivern, a banda de que no sabem com com ens influirà ara aquesta sisena onada que hi ha a gairebé tota Europa. És obvi que aquí estem augmentant casos, és veritat que aquí tenim una taxa de vacunació de les més altes del planeta, però no sabem com això impactarà a la nostra vida civil. Per tant, és obvi que la pandèmia no s'ha acabat, les necessitats del sistema sanitari no s'han acabat, necessitem inversions i necessitem transformar el model per fer-lo més òptim. Pensem que aquí conviuen altres problemes que tenen a veure amb la recuperació de la entre cometes, normalitat, d'una normalitat que anava molt ajustada. Penseu que en aquest sentit hi ha una necessitat també de professionals qualificats, que això no es forma en un any, ni en dos, ni en tres. I, per tant, són moltes coses, moltes peces que han d'encaixar, però és obvi que si ara no s'apunten bé els recursos que necessitem pel moment que tenim ara i els propers anys, pensant en dos, tres, quatre anys, és obvi que aleshores tot això perilla. I em consta, el conseller va anunciar l'altre dia que això ho tenia lligat, parlava de 12.000, no sé si era 12.500 milions, no sé la xifra.
Sí, sí, al voltant de 12.000 milions, sí, sí.
Sí, però esclar, el que es pressuposa ara, pel que m'ha arribat, segurament doncs, no té en compte on els fons Covid que han de venir de l'Estat. A veure, sé, i sé a més molt directament, l'esforç que ha fet el Consell d'Economia, el govern en conjunt per tenir aquests recursos, però caldrà molta implicació també dels partits de l'oposició, perquè això no pot fer-ho només el govern, això és vaja, jo sempre dic que el servei públic més, tot és important, l'educació, la cultura, les infraestructures, tot és important, però el servei públic que cohesiona més la societat i de la qual emana no només principis, sinó també sistema, econòmicament és una generadora directa de llocs de treball, d'activitat, de docència, de recerca, i que tenim reptes molt endavant, és el sistema sanitari. Per tant, és ultraprioritari que això estigui ben dotat d'entrada. I, a altra banda, també vull assenyalar que forma part dels acords de constitució del govern de Catalunya, els pactes que van establir les forces que formen part del govern del nostre país.
Per tant, entenc que en aquest sentit vostè considera clau que aquests 2.000 milions d'euros que van arribar d'aquest fons extra de l'Estat continuïn existint, no? de cara a aquest pròxim any, més enllà del que es pugui pressupostar, perquè aquests diners s'hi podrien incloure o no, però no estan una qüestió de que estiguin en el pressupost, que hi han de ser, sinó que finalment l'Estat els acabi abocant una altra vegada en les comunitats autònomes i en aquest cas a Catalunya.
Ho estan reclamant, és bàsic, ho estan reclamant comunitats autònomes de colors polítics diferents. Pensi, Andalusia sí, sí. Ja ho ha consignat, que és un govern del PP, però el País Valencià, que és un govern del Partit Socialista, també. Per tant, és un clam unànim de totes les comunitats.
Aquí a Catalunya també s'està discutint exactament els diners que s'han d'enviar a la sanitat, com fer-ho. La CUP, per exemple, està reclamant aquests dies que el que cal és que, per exemple, hi hagi més metges d'atenció primària en els CAPs, no tant invertir en el fet que hi hagi especialistes, que és també un altre dels dèficits, no?, que hi ha en el sistema, la quantitat d'especialistes que hi ha i que a vegades aquestes derivacions doncs, acaben suposant un coll d'ampolla, no?, i que acaben derivant amb els problemes que ja són coneguts. Tenint en compte tal i com estem ara, doctor Pedrós, què hauríem de prioritzar els metges de família per poder atendre en aquesta primera instància, quantes més persones
està
millor.
Està molt bé les declaracions dient que s'han de contractar, però aquests metges no hi són. És a dir, és com dir, necessitem infermeres, i aquestes infermeres no hi són. Bueno, les infermeres, el problema seria diferent. Però el cas dels metges, la realitat és que no hi són. És a dir, en aquest moment portem ja més d'una dècada, però el principal foc de nova incorporació de metges al nostre país prové de països extracomunitaris. Clar, això també és una contradicció. Estem descapitalitzant països en vies de desenvolupament o que tenen problemes de capital humà i els estem portant cap aquí. Per tant, això planteja problemes. La gran contradicció que tenim un dels sistemes de formació de metges més sòlid que hi ha, sempre presumit que hi ha al món, però no estem fabricant els metges que necessita el país. I vostè em preguntarà, i quants metges necessitem? Ningú ho sap, perquè ningú ha avaluat, ni a Catalunya ni a Espanya. En 40 anys ningú ha avaluat les necessitats que tenim amb recursos humans. I això significa que tenim un gran interrogant. També deixi'm dir-li una altra cosa, que dependrà molt de quin sigui el sistema organitzatiu. És obvi que un sistema organitzatiu que aposti per models com hi ha a Europa, sobretot a l'atenció primària, format per equips que de forma cooperativa organitzen l'atenció primària, s'ha vist que això necessita, de fet, menys càrrega de recursos humans que no pas el sistema que tenim al nostre país. Jo haig de dir que el sistema d'organització que tenim de l'atenció primària a Catalunya i a Espanya no és equiparable al model europeu. El model europeu es basa en equips professionals que gaudeixen de la màxima autonomia i són molt més resolutius. Aquí tenim uns professionals de primera línia, però tenim un sistema que és molt encorsetat, que fa que moltes vegades, no moltes vegades, sovint, la capacitat de resolució minvi moltíssim.
Una mica el model seria Alemanya. Ciutadà,
això ho nota.
El model seria Alemanya?
Seria Alemanya, seria Dinamarca, seria el Regne Unit. Són sistemes que tenen els seus metges d'atenció primària formats per equips professionals que gaudeixen de la màxima autonomia.
El conseller Argimon...
Una autonomia d'organització a la qual s'avaluen els resultats. No com ho fan, sinó al final quin és el resultat en salut i també en termes de cost del que suposa atendre les necessitats d'acord amb el que s'hagi planificat. Això, quan nosaltres parlàvem de transformació del model sanitari, estem parlant d'això. Si això s'implementa, les necessitats amb recursos humans són diferents que no pas si tenim un sistema com tenim ara, que, deixi'm dir-ho perquè no ho dic en boca petita ni en boca gran, però sovint no se'n parla. És el nostre sistema, des del punt de vista organitzatiu, l'atenció primària ha de canviar de forma radical. S'ha de fer una nova reforma de l'atenció primària.
Però això creu que està damunt de la taula? Ho dic perquè el conseller haurà de començar a plantejar d'aquí a poc quin ha de ser el pla de salut i el pla d'atenció, no? perquè tocarà renovar-lo.
El conseller ara ha pivotat com a prioritat màxima tenir aquests recursos, i és veritat que tenim molts reptes, com és la pròpia obsolescència dels equips, la necessitat d'inversions, però és obvi que tot això, si no es capitaneja pel lideratge dels professionals, i els professionals en aquest moment sortint de la pandèmia amb el que veníem d'abans de la pandèmia, si no se'ls estimula no només amb sous i en condicions més dignes, que estem a la cua d'Europa en aquest sentit, sinó volem un sistema d'excel·lència, però no podem tenir sous indignes. I el que tenim ara són condicions laborals i econòmiques que no són equiparables a Europa. El nostre país...
Aquest és el motiu principal perquè no hi hagi metges?
No. El motiu principal és que tenim un sistema d'embut a les facultats, de números clausos, que fa que fabriquem els que fabriquem. Per exemple, la Comunitat Autònoma de Madrid fabrica molts més metges, però aquest no és un problema que només hi ha a Catalunya, és un problema que hi ha al conjunt d'Europa. Bueno, hi ha una generació de la generació del baby boom, que de les generacions del baby boom s'estan jubilant ara, i això generarà, i està generant, i nosaltres ja fa anys que ho estem alertant, una necessitat de reemplaçament d'aquests professionals, però és clar, si resulta que tenim un sistema que no fabrica els metges que necessita el sistema, els hem d'importar, i els que estem important no han passat per la formació de pregrau i de postgrau que és exigible al nostre país. Per tant, tenim una greu contradicció que hem de veure com a nivell polític això s'aborda, però ja fem tard. I, per altra banda...
Això vol dir que aquests metges que venen de fora tenen una formació inferior a la que rebria un metge format aquí.
Hi ha de tot, però és obvi que no han passat el mateix cribatge que han passat els metges que s'han format aquí. Abans... I el nivell d'exigència, que, per tant, és una gran contradicció que tinguem un sistema basat en l'excel·lència, però que, per una part, a part de que alguns professionals dels que venen, que teòricament estan ben formats, a nivell d'especialitat no ha estat reconeguda. Per tant, tenim una bossa de metges molt important que el seu títol d'especialista, no el de metge, perquè això no podria exercir, no ha estat reconeguda i això ens porta a tenir bosses de precarietat. Ja veu que tot això és bastant complex, eh?
Sí, sí, sí.
Però falta coratge, falta coratge i decisió. De fet, jo li dic que el diagnòstic està fet. Les 30 mesures estan molt ben explicitades.
Sí, sí. Necessiteu... No, jo li anava a fer una reflexió, que és que em sorprèn el plantejament que fa del que està passant amb les facultats, perquè en principi sembla que la feina de metge és una feina que tradicionalment ha tingut un gran atractiu entre la societat, que la gent voldria ser metge, i per tant dedueixo que si hi hagués un augment de places a les universitats catalanes en carreres com la de Medicina, gent disposada a fer la carrera hi hauria de ser?
Miri, es queden... Anava a dir milers. Es queden centenars...
Per això, vull dir que no acabo d'entendre ben bé per què universitats que han sigut capaços de...
Jo tampoc ho acabo de...
És a dir, universitats que han sigut capaços de crear places en carreres que s'han posat de moda però de les quals no estava gaire clar el seu futur professional, per entendre'ns, no? Que no tinguin la mateixa celeritat en crear-la en carreres que a priori tot fa pensar que, un, les places es cobririen i, dos, feina n'hi hauria.
Sí. És una contradicció que tenim sobre la taula. Jo fa molt temps que ho he explicitat, fa anys que el Col·legi de Metges de Barcelona, a Catalunya i a Espanya, ho està dient, que arribaríem a la situació que s'està produint ara, no que es passés en la postpandèmia, però que arribaríem amb això i, a més, amb un afegitó, que és una reflexió, és a dir, nosaltres... En les últimes dècades hem creat un sistema d'accés a l'ensenyament de pregrau de medicina basada només en una nota acadèmica. Hi ha tanta demanda que aquesta nota acadèmica s'ha anat inflacionant i jo crec que ara és un sense sentit que el perfil que està escollint el món universitari per fer medicina és com si haguessis de fer no sé, la carrera espacial o físiques, o... No té cap sentit. Per fer de metge necessitem gent molt bona, però no necessitem els currículums acadèmics només més brillants, sinó que necessitem gent que tingui també habilitats, que tingui elements vocacionals. No dic que aquells altres no en tinguin, però tenim, és obvi que tenim un esbiaix que només es valora la nota acadèmica. Hi ha centenars de per no dir milers, d'estudiants que voldrien fer medicina i que per aquesta inflació acadèmica hem acabat convertint medicina, que és una professió essencialment vocacional...
No, dit, però la vocació no té nota, no?
Amb un element que bueno, que jo, alguns que diem, no sé si estem fabricant no només el nombre de metges, sinó el tipus de metges que la societat catalana necessita. Aquest també és un debat. I quan jo dic que no ho sé és perquè tinc seriosos dubtes de que això sigui així. És a dir, l'atenció primària és bàsica. Els metges de capçalera continuen sent bàsics i seran més bàsics amb la prevalència de malalties cròniques per la comunitat, però, en canvi, no acaba sent una especialitat atractiva per una gran majoria d'estudiants que estudien a les nostres facultats. Per tant, vol dir que també el perfil que estem escollint potser no s'adiu amb les necessitats del sistema. I, en canvi, tenim molts metges d'aquí a Catalunya que a casa les famílies s'ho poden permetre, però amb grans sacrificis, que estan intentant estudiar medicina en altres països que no posen les limitacions que tenim aquí. Sí.
Abans vostè parlava de la situació pandèmica que s'està vivint, especialment al centre i al nord d'Europa aquests dies, que van arribar notícies que aquesta sisena onada, no sé si la paraula és onada, però vaja, que comença a ser una realitat, doncs, aquest augment de casos de països que estan intentant començar o s'estan plantejant de començar a recuperar algunes mesures que havien anat relaxant. En canvi, les dades, les nostres, tant les catalanes com les espanyoles, per ara sembla que continuen sent bones. Li preocupa el que ens pugui arribar i que baixem la guàrdia, veient com estem ara nosaltres, però quina és la realitat a la part d'Europa on el fred ja ha arribat amb més força que no pas aquí, que ara tot just comença a treure el nas?
No ho sé. Home, és obvi que és una situació que ningú sap què passarà. Però és obvi que la realitat és la que és. Per tant, davant d'aquesta situació, jo només respondo que no podem pensar que això s'ha acabat. No podem actuar com si això s'hagués acabat. Això no s'ha acabat. És obvi que tindrem, ja estem tenint, començant a tenir augments de casos. I la millor protecció és que la gent no només continua actuant com s'ha d'actuar, sinó que, a més es vacuni. Encara hi ha gent que no està vacunada. I si en aquest moment estem com estem al nostre país, és molt gràcies a que som dels països amb les taxes de vacunació més altes del planeta. Per tant, vacunació. Això és el que en aquest moment és obvi que ens preocupa, perquè tenim els professionals esgotats, sobretot no físicament, però sí emocionalment. El post-pandèmia està passant factura. I és ara que ho estem notant més que a les onades, que és òbvia que la descarga d'adrenalina i les necessitats que teníem al front doncs feien que la gent donés tot, però ara nosaltres ho notem molt i els ciutadans també ho noten. Tenim els professionals amb un esgotament psicoemocional important, per tant necessitem no baixar la guàrdia i no baixar les mesures de prevenció i veure què està passant i actuar en conseqüència.
Aquesta vacunació hauria d'incloure també la vacunació de la grip?
Sí. Sobretot per totes les persones vulnerables. Estic pensant dels que tenen problemes d'immunitat, de les persones grans, dels professionals sanitaris. És a dir, inclús per la població que no estigui especialment vulnerable, però que també ho vulgui. És a dir, no sabem com es... L'any passat no vam tenir grip, perquè per moltes raons, segurament, perquè els virus, quan competeixen per la mateixa hoste i la via d'entrada és la mateixa, és obvi que les mesures de prevenció han funcionat. Per la grip, és obvi que la vacuna ha funcionat, però sobretot va funcionar que la Covid, diguéssim, ha desplaçat altres virus. Però no sabem què passarà aquest hivern. Per tant, qualsevol mesura que ens ajudi a que no se'ns compliqui aquest hivern amb altres malalties respiratòries és bàsic. Aquest hivern és clau per veure com apuntem el 2022.
Que els metges es posin aquesta vacuna és important. Avui explicàvem a l'informatiu que Salut està començant una campanya perquè el personal mèdic, metges, infermeres, etcètera, es posin també aquesta vacuna de la grip. L'any passat aquesta vacunació entre aquest personal sanitari va arribar al 42%. Creu que comença a ser fonamental que també el personal sanitari sigui conscient de la importància de posar-se una vacuna que tradicionalment molts metges, infermeres preferien no posar-se-la, no? Perquè convivien amb la malaltia de manera recurrent a la seva feina i deien que no els calia, però en canvi segurament ara estem en un moment on és fonamental, no?, que la portin.
Home, i tant. El que passa és que ja sap vostè que a vegades els professionals sanitaris ens passa com a tots els gremis, eh? Que sap allò de que el sabater i sabates foradades?
Sí, per això.
Doncs
per
això, els metges, més que... Bueno, jo li diria, sí, perquè també el comportament és una mica diferent, a vegades entre metges i infermeria. Ara, per exemple, és realment excepcional trobar un professional sanitari professional, eh? No estic parlant de treballador, que ja seria una altra història, però un metge que no estigui vacunat per la Covid, per exemple, no? Això contradiu, òbviament, les normes ètiques del Codi d'Odontologia que el propi Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, inclús el seu comunicat en aquest sentit. Jo estic molt content, o diguéssim estic, és que molt content, estic molt satisfet del nivell de compliment de responsabilitat que tenen. Home, mai és el 100% en un col·lectiu, però el 90, no sé, 98% dels metges. Ara, és cert, la vacuna de la grip sempre ha estat precisament per les seves característiques, perquè no dona cobertura, però va canviant cada any. Hi ha una certa, diguéssim, tendència a que els metges moltes vegades doncs, no de forma massiva se la posen. Però jo confio que aquest any també hi haurà aquest esforç, com hi ha hagut amb la Covid, i que entre tots plegats actuem amb... Jo sempre dic, totes les mesures han de ser pensades per la protecció individual, però pensant en la col·lectivitat. I nosaltres estem més exposats, però també més exposats, no només individualment, sinó transmetre la malaltia a altres.
Doctor Padrós, moltes gràcies per haver-nos atès avui al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 7 minuts del punt de les 9. Fem una pausa breu per la publicitat i arrenquem el temps de tertúlia avui amb en Joan Serra, l'Ivanguera i el Josep Maria Brunet.